Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
Entre 1208 i 1714, més de 500 anys, un organisme es va encarregar de fabricar la moneda reial de curs general al Principat de Catalunya. La Casa de la Moneda de Barcelona, més coneguda com la Seca, va tenir un paper fonamental en l'economia, el comerç i la fiscalitat del país, fins a l'extinció declarada al decret de Nova Planta. La Seca, de fet, va tornar a funcionar de manera intermitent al segle XIX, al mateix edifici del barri de la Ribera, on havia estat encunyant moneda com a mínim des de 1373. El 1208, el rei Pere el Catòlic havia posat sota la seva protecció el personal encarregat d'encunyar moneda barcelonina i els hi va atorgar un seguit de privilegis. Era una mostra més d'independència política i econòmica del Principat. Al llarg de la baixa edat mitjana i bona part de l'edat moderna, als treballadors de la moneda se'ls va dotar d'un estatut jurídic particular i del dret a desenvolupar els òrgans corporatius propis, fins a arribar a l'establiment d'un col·legi d'obrers i moneders. El nom amb què és coneguda aquesta institució prové de la paraula àrab seca, lloc on es fabrica moneda. Aquesta seca va servir com a model per la resta de seques reials de la Corona d'Aragó, les de València, Perpinyà, Saragossa, Alacant, Mallorca i Sardenya. També va ser un model tecnològic, ja que va anar incorporant els diversos mètodes d'encunyació de monedes. Durant la Guerra dels Segadors, la fàbrica original del carrer Flassaders es va haver d'ampliar fins a ocupar tota una illa de cases, un conjunt monumental i industrial ben singular que, de fet, encara es manté. Després del tancament decretat per Felip V i d'una fugaç reapertura entre 1718 i 1720 per batre moneda castellana, caldria esperar gairebé un segle fins que, amb motiu de la Guerra del Francès, el 1808, es planteja la conveniència d'encunyar moneda d'emergència al mateix edifici. Va ser aleshores quan s'hi va encunyar la primera pesseta. Al llarg del segle XIX, la Casa de la Moneda va tornar a funcionar de manera intermitent en funció de circumstàncies com les Guerres Carlines. El tancament definitiu de la Seca de Barcelona el 1881 va suposar la imposició d'un model centralista i jacobí d'influència francesa, pel qual només hi havia lloc per una única fàbrica de moneda situada, naturalment, a la capital del regne. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlant de monedes, però monedes. Que això és una cosa curiosa, perquè, clar, ara la moneda, aquest principi, aquest primer terç del segle XXI, cada cop està tenint menys importància, està desapareixent de les nostres butxaques, la moneda, el diner electrònic està substituint el bitllet i la moneda física.
Però... el bitcoins.
Exactament, tot això, ho està canviant tot, però realment les monedes és un fet que ens ha acompanyat durant bona part de la nostra història.
Home, milers d'anys, no? Quan van aparèixer les primeres monedes, però clar, ara estem parlant de la Seca de Barcelona, amb el qual és mig mil·lenni de la història de Catalunya, amb el qual vol dir la quantitat de... és una càrrega de profunditat d'història de tot el que està lligat amb això. És a dir, des de les efígies, símbol del poder, des dels símbols religiosos, símbol de les creences, des de els lemes que hi havia, si n'hi havia, des de la moneda, les aliacions que tenen, si eren monedes absolutament, diguem, d'un metall determinat, noble, o tenien barreges
clar,
totes aquestes característiques.
La qüestió tecnològica, perquè, esclar...
Des de les falsificacions...
No poca... Sí, això.
Clar, des de les falsificacions...
Inclús de falsificacions, no a la Seca de Barcelona, però sí d'altres seques reials, fetes per la mateixa poder reial, diguéssim. Que...
Sí, 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 sí. Bueno, que això ha passat sempre, diguem. És una, té una història extraordinària, a més tenim la sort que part de l'edifici queda. Jo recomanaria a la gent que vagi, sí, en fi, quan si és a Barcelona, o si ve a Barcelona, que un dia es passi per allà i se n'adonarà, perquè l'arquitectura ajuda molt a entendre la història.
És just a darrere, perquè ens fem la idea del passeig del Born, eh? Perquè molt
exacte,
a tocar,
sí.
Diguéssim.
Sí, però si ho preguntes, com que hi ha la Rambleta allà al costat i tal, és un
lloc... fàcil d'accedir, eh? No estem parlant d'un lloc recòndit, ni molt menys.
Està lligat molt a la nostra història, que explica molts fets de la nostra història. I, a més, hi ha una cosa que ho hem comentat abans, tu, jo, Enric, abans que arribés ell, no?, el nostre convidat d'avui, i és que els numismàtics treballen molt bé, perquè són... Clar, aquí tot és tàctil, no vull dir tot... És a dir, tot es demostra pels fets, i, a més, de forma física, i això és extraordinari.
Qui ens ajudarà a ficar-nos la moneda a la butxaca, que a parlar de la Seca de Barcelona, és el doctor en Història i en Dret, Albert Estrada Rius, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya i autor de moltíssimes obres d'investigació. En cito només una, la Reial Casa de la Moneda de Barcelona, les Seques Reials i els Col·legis d'Obrers i Moneders a la Corona d'Aragó, que és potser la base del que avui parlarem, però que en tot cas l'obra del doctor Estrada Rius va molt més enllà d'aquest llibre en qüestió. Doctor, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a l'Enguàrdia.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Podem parlar de que l'encunyació de moneda, almenys fins fa relativament poc, marca clarament que un estat és relativament modern, no? O la moneda apareix molt abans dels estats?
A veure, la moneda apareix molt abans que els estats. Va lligada, nosaltres diem, l'autoritat emissora, l'autoritat pública. Si tot el que no està fet per una validat, per una autoritat emissora, que pot ser doncs, un rei, pot ser una república, en definitiva, l'estat constituït, llavors ja entrem en el món dels falsificadors, que deia el doctor Soler, que clar, ja és una altra història paral·lela, no?
Però el molt fet interessant, però és una altra cosa.
Bueno, de fet, sempre va molt relacionat, és com una carrera paral·lela, eh? Mm-hmm. Vull dir, van donant un pas endavant i els falsificadors intenten emular-ho.
Sí, sempre,
Fins ara, els euros tenim una segona edició de bitllets. No és un luxe o un caprici, és perquè ja s'estaven falsificant.
La primera ja estava... havia quedat obsoleta, diguéssim.
Han tingut que, diguem, perfeccionar en noves mesures, clar, algunes secretes, i a més perquè és una història que... És una història sense fi, vull dir, des dels orígens fins ara.
En la història de la Corona d'Aragó, o fins i tot del Comtat de Barcelona, la moneda apareix relativament ràpid a partir de la Constitució d'aquests ents polítics?
Sí, perquè, a veure, de fet, podríem establir l'origen en el moment en què els carolingis arriben a Barcelona, el 801 conquereixen la ciutat i l'organitzen, no? El comtat i el bisbat, que són les dues instàncies
bàsiques. Autoritats i poder.
Exacte. Mm-hmm. I de seguida ja comença una seca local, una seca comtal, com la resta de seques de l'imperi carolingi, que també eren així, i comencen a encunyar a nom de Carlemany, després de Lluís el Pietós, Carles el Calb, i es pot seguir perfectament la història política, perquè arriba un moment que es va debilitant, no?, aquests lligams de dependència de l'imperi carolingi, arriba una decadència d'aquest imperi carolingi, i els primers llocs on es desferma aperma control és a la perifèria, la marca hispànica, aquests comtats d'aquí.
La marca bretona, la marca... Totes aquestes marques són les que primer comencen a allunyar-se, exacte, perquè al mateix temps s'està allunyant, Vull dir, no és només que hi hagi un desig polític d'allunyar-se de l'imperi carolingi o del regne dels francs posteriorment, sinó que, a més, el regne dels francs comença a tenir preocupacions que no van per aquestes marques. Llavors, aquesta mútua deixadesa crea ens polítics diferents.
Sí, i això es veu la moneda, perquè els comtes comencen a seguir fent moneda a nom o d'imitació dels reis francs, que ja, de fet, hi arriba un moment que el Ramon Borrell ja diu, bueno, prou, i llavors posa el seu nom a la moneda. Mm-hmm. Doncs aquí hi ha un tall d'aquests, diguem, important.
Aquestes monedes abans de la Seca de Barcelona, per una mica per fer-nos una mica de context, ja tenien les característiques que reconeixem a les monedes, per exemple, posar el nom o l'efígie, si és el cas, o el símbol del poder, sempre a la moneda. Sempre es marca claríssimament la moneda dient qui mana és aquest i, per tant, amb nom d'aquest o amb nom d'aquesta institució, això té un valor.
Sí, o sigui, una de les característiques de la moneda, doncs, seria el pes, el metall, És el segell, és el tipus monetari. I jo sempre dic que és el moment aquell en què el moneder dona el cop de mà i encunya i fixa el tipus sobre aquell lingotet de metall, es fa el miracle de passar d'un tros de metall a la moneda.
I això ja succeeix ja abans
ja és l'origen de la moneda, des de la Lídia al segle V abans de Crist sempre hi ha hagut aquesta idea de que al moment en què l'autoritat emissora posa el seu segell, allò es converteix, és un document metàl·lic, un document protegit, que per tant, doncs, si tu el retalles o el llimes, doncs et pots veure doncs, davant de la justícia.
Clar, hipervalor, etcètera.
I estàs obligat a acceptar-lo, i potser doncs, no es permet circular altres monedes, perquè és un monopoli. Has de fer els pagaments dels tributs amb aquella moneda, et pot obligar. Per tant, també és un negoci per part de l'autoritat emissora, perquè posa en circulació una moneda, un símbol, però que normalment, a l'època que estem parlant, és moneda metàl·lica, per tant té un valor intrínsec.
El valor del metall, diguem.
Exacte, però clar, el valor facial, el valor de curs, amb el qual val i es paga, del valor intrínsec, en aquesta època no coincideix mai. Hi ha un desfalc, diguem, una diferència que val menys. I això ho justifica el poder públic dient, home, com que faig un servei públic, i he de cunyar moneda, l'he de posar en circulació, tot això en suposa una despesa.
I per tant, haig de cobrir-ho.
Això és el senyoratge i el braçatge, que són els dos drets que a l'època medieval justifiquen això. Ara, sempre hi ha algun sobirà que es passa de llest i utilitza la moneda en un altre sentit, que és la devaluació, el que nosaltres diríem una devaluació. Llavors, és dir, aquesta moneda val el mateix valor que deia, però ara ja no hi haurà el mateix metall, no serà el mateix...
S'ha fet una al·lació amb una altra...
Més barata que costi menys, tal i qual. I llavors surten o els juristes o els teòlegs justificant i dient, això...
No anem bé.
No anem bé. El rei és el vicari de Déu a la Terra, ha de procurar la justícia, si no es converteix en un tirà. Perquè roba o falsifica la moneda al seu poble. Una cosa que ha de ser de servei públic es converteix amb una funció parafiscal.
Això ens hem acostumat, Un bitllet de 20 euros és obvi que no costa 20 euros, vull dir que això no cal, no sé què costa, però el cost de fer un bitllet o fer una moneda d'un euro o de dos és evident que és inferior al nominal, i això ja no només amb l'euro, passa amb qualsevol moneda de qualsevol lloc del món. Per tant, això que ve de molt antic, ara ja ho trobem allò més natural.
Sí, però a l'època contemporània hi ha hagut alguns moments que alguna moneda tenia, el metall tenia més valor que realment el d'això. A l'última època, el franquisme, va haver alguna moneda així.
Sí, que era de plata.
Que se'n va riure tothom del món, perquè, clar, valia més vendre-ho amb plata que no pas el valor que li donava el règim franquista. Imagina't quina era la decadència.
Sí, que ja... Quan decideixen els monarques catalans que cal establir un sistema regular, i per això naixerà la Seca de Barcelona, perquè fins aleshores com s'encunyava la moneda? Ho feien només uns artesans que contractava el rei, o com funcionava?
A veure, al principi els orígens se suposa que són artesans itinerants, perquè hem de pensar que l'encunyació de moneda és un fet puntual. Al començament del regnat només s'encunya moneda i en la mesura necessària, perquè la gent era conscient de que si el rei o el comte començava a encunyar moneda i molta moneda, hi havia processos d'inflació i això la gent es donava compte.
Es devaluava la moneda naturalment.
Perquè la gent deia, escolta, els preus, doncs puja el preu perquè tal, no? I aleshores hi havia aquesta primera etapa. A la baixa de mitjana és quan el comerç també creix més, es fa més necessària la moneda, és una societat molt més monetitzada i aleshores es comencen a fixar aquests moneders que eren itinerants en unes ciutats. I el rei llavors comença ja a establir un marc legal i institucional fix.
Clar, abans els donen unes patents, una manera de treballar...
Sí, els protegeix, perquè clar, estan treballant, no fan qualsevol... Fan un producte industrialitzat, artesanal, però no qualsevol.
Sí.
És un producte que el fan pel rei.
Sí.
I aleshores aquí és el joc entre els moneders, que són molt hàbils, i el rei, l'autoritat emissora, els que pacten a veure aquest estatut, aquests privilegis que a vegades eren exorbitants.
La poca circulació de la moneda, com deies, suposo que deu portar que es fes molts intercanvis, allò que deien baratar, no?
Sí.
Jo et dono això, tu em dones allò, etcètera, etcètera.
Hem comentat que el 1208 és quan es constitueix la Seca de Barcelona. Per què es fa aquesta seca? Estem parlant del pare de Jaume I, que la posa en marxa, el rei Pere.
És el moment en què, diguem, clar, això està en un context més ampli de la societat. És la recepció del dret comú, i aleshores es comença a organitzar aquest segle XIII, doncs, el govern municipal, la pròpia...
Quants anys després, sí, sí.
El propi rei, doncs la cancelleria, tota l'administració es desenvolupa més, i aleshores aquests moneders que inicialment doncs eren itinerants i que calia cridar i demés, el rei els hi dona un estatut propi d'alguna manera perquè s'estableixin. I llavors aquí s'estableixen i llavors, encara que, diguem, no tindrà una estabilitat al principi, també seran emissions aquestes puntuals, però el marc legal ja està posat en marxa i els successors cada vegada que encunyaran moneda s'hi referiran. De manera que a la Biblioteca de Catalunya hi ha el llibre de privilegis del Col·legi d'Obrers i Moneders de Barcelona i s'obre, evidentment, amb el privilegi de 1208, perquè ja tots, fins al final del decret de la nova planta, consideren que és el document fundacional, el document que garanteix...
Però doncs són successors, per entendre'ns.
Exacte, reclamen aquesta successió.
Una sensació de continuïtat amb el temps.
Com una mena de gremi, diguem.
Sí, ells protestarien, ara dirien que de gremi de cap de les maneres.
Col·legi, no?
Col·legi. Que ells són un col·legi, que això és diferent, i la prova és que també, doncs, quan s'organitza el Consell de Cent, hi ha la representació dels gremials i tot a més, no hi ha mai el de la SEC, perquè la SEC es consideren que és un col·legi sota la protecció del rei. El seu escut és l'escut reial, i a tota la SEC sempre hi posen el seu escut. Ara, a Barcelona no hi és, perquè després del decret de nova planta, Felip V, va fer una emissió molt curta, però de seguida hi va posar el seu escut.
Sí, sí.
Perquè és allò de dir, aquest edifici està protegit, aquest edifici és immune, i la gent que hi treballa, treballa pel rei. I, per tant, doncs, té tota una sèrie de privilegis i unes immunitats. O sigui, hi havia gent que volia entrar en el col·legi, no perquè tingués interès d'encunyar moneda, sinó perquè d'aquesta manera guanyava un fur, que, clar, negociaven, eren mercaders, tenien altres ocupacions, i quan hi havia algun problema de...
Jo soc funcionari del rei,
Jo soc una de... Jo m'han de jutjar els alcaldes de la SEC, que eren els jutges privatius. Clar. I això generava també unes corrupteles i unes pràctiques molt abusives.
Com tots privilegis.
Exacte.
Quan comença, se situa en algun lloc determinat, la SEC de Barcelona, o més aviat depenia d'on vivien aquests moneders i obrers?
A veure, sempre hem de definir d'alguna manera la gent que treballa, que s'organitzaran en aquestes corporacions, i després el que és la pròpia indústria, protoindústria, podríem
sí, sí.
dir, el lloc de treball. I aquest lloc de treball, al principi suposem que era el propi Palau Reial. Després sí que documentem, per exemple, el segle XIII vinculat amb els templers, amb Jaume I. A la Casa Templera de Barcelona sembla que en el mateix pati van habilitar una mena de cobert i allà hi havia la fosa i feien aquestes encunyacions. O sigui, va anar canviant fins que Pere el Cerimoniós, que és aquest rei que té aquest tant sentit de la corona i de la dignitat reial...
Ja estem
al segle XIV, i decideix que ha de tenir una casa pròpia, no? I a partir d'aquest moment és quan ja suposem que s'instal·len al lloc... Primer el carrer de les Mosques, que és aquest carrer el més estret de Barcelona, i després es va ampliant cap a Flassaders o carrer de la Seca, que ja és... Aquest nom és molt antic, també. Que, per tant, ja és cultura immaterial, no?, que ja ens està indicant que allà s'hi feia aquesta tasca. Que ho tenim, llavors, documentat, fer recentment, el 1373.
O sigui, per tant, ja cap a...
I a partir de llavors, sí. ja és
ja
seguit.
Al final.
No sé si ja governava Joan en aquell moment.
Sí.
Em sembla
sí.
que en 1373 ja estava Joan I, el fill de Pere el Cerimoniós, com a governant. Però, per tant, estem... Clar, el segle XIV és un moment de consolidació de les institucions en què, sobretot, és Pere el Cerimoniós, però no només, que estan muntant una estructura d'estat gairebé modern, s'està apropant a la modernor que es veurà temps més enllà. I, per tant, la creació d'una casa de moneda, que en definitiva és això, suposo que devia ser un punt clau, com devia passar amb altres monarquies a la mateixa època.
No sé si sí, exacte. I això ell no feia més que seguir el que es feia en altres llocs d'Europa. En altres llocs d'Europa el que passa que, clar, es funden seques que potser estan vinculades a un jaciment. Per exemple, la seca d'Esglésies està al costat de les mines. Sardenya, les mines de plata, o a Cundajora, a Bohèmia, hi ha les mines al costat. En el cas de Barcelona no era així, però l'explicació és perquè Barcelona és una ciutat amb molt de comerç i és la capital de la monarquia, i aleshores és el lloc on es considera que ha d'estar la seca. I el rei, i això segueix els comptes, van expandint tot el seu dret, tota la seva història per construir Catalunya d'alguna manera, i la moneda és un element d'aquest. Per tant, la moneda barcelonina acaba sent la moneda de Catalunya, de tot Catalunya. Però en origen és la moneda de Barcelona i, a més, el Consell de Cent sempre aconseguirà, diguem, tenir un paper molt important a la seca.
Mm. Es pot dir que l'estructura d'un sistema monetari al Principat de Catalunya primer i després de tota la corona marca molt l'expansió de la corona? És un fet clau, igual que portar soldats, portar moneda?
Home, la moneda és un instrument molt important, eh? és un instrument que garanteix o dona la imatge de la solvència de la corona, dona imatge de l'estabilitat. Per això el Consell de Cent té tant interès, perquè el que no vol és que el rei utilitzi aquesta moneda amb fins, doncs, això, d'avaluar-la segons els seus interessos i demés, i actua això que diem el pactisme monetari. Diu, a canvi d'una sèrie de privilegis i de concessions, el rei ha de jurar que la moneda és immutable, que la moneda aquesta romandre sempre a la mateixa llei, les mateixes característiques, inclús el mateix tipus. És un tipus immobilitzat, els diners d'etern, els croats, durant segles. I és perquè el municipi ha obligat el rei, i el rei, per necessitat, ha tingut que cedir. Per tant, ha perdut poder, ha perdut regalia, però el Consell de Cent ha actuat no només en benefici de la ciutat, sinó en benefici de tot el Principat, donant estabilitat, que és el que volen els mercaders.
Clar, i això, si féssim una comparació, allò tan bonic de la història comparada, és el que ha fet el dòlar des que ha començat a aparèixer.
Exacte.
O sigui, el dòlar en molts països és l'única garantia d'Amèrica Llatina, és l'única garantia monetària, perquè les altres monedes pugen i baixen.
Actuen d'una manera tremenda.
La idea és, això ho deien a Argentina, que els estalvis la gent els té en dòlars.
Sí, sí.
Perquè és l'únic que saben que no devalua ni puja ni baixa, que és estable.
Suposo que aplicant una mica lliçons d'economia en aquesta època, el fet de que les monedes teòricament tinguin un valor absolutament estable, el que estan pretenent és que la inflació i deflació no afecti al conjunt de l'economia del país, i per això una política monetària molt sòlida facilita que no hi hagin fenòmens, o com a mínim es mitiguin, els fenòmens d'inflació i deflació. Això és per parlar de mitjana.
Sí, totalment, és així. Per això cada vegada que hi ha una guerra hi ha un delta baix, aleshores numismàticament això hi ha, bueno, doncs la Primera Guerra Civil, que apareixen monedes noves, els pacífics, etc.
No, i les guerres dels dos Peres, que també...
La guerra dels dos Peres també hi ha,
sí, el segle XIV.
Hi ha la guerra dels segadors.
La peste negra també?
A la peste negra...
que és el 1347.
No 1346, té potser un reflex...
1349, són els 3 anys seguits de...
Sí. És més les guerres que impliquen, a veure, això ho diuen molts autors, el diner i la moneda és el nervi de la guerra. El Leiximenis ho deia, diu, un rei abans de començar una guerra el que primer ha de fer és mirar el tresor. Si no té prou diners per finançar l'exèrcit, els vaixells, ja que no s'hi fiqui. Ara ho dic una mica vulgarment,
sí,
però
sí,
no,
sí, sí,
ho explica
no,
d'una manera
no,
molt realista.
Avui dia també, eh?
Sí.
Sí, sí.
El pressupost, no? I aleshores, clar, pagar tot això vol dir un esforç. La guerra dels segadors, i és que arribaríem fins a la guerra civil, tots aquests diners d'emergència que hi ha, ni de moneda, perquè quan hi ha aquests moments de dalt a baix, doncs...
La guerra dels dos Peres, per finançar-la, els dos Peres, el Pere el Cruel, el Pere castellà i el Pere català, Pere el cerimoniós, diguéssim, eh? Doncs el rei Pere nostre el que fa és començar a autodevaluar la moneda amb aleacions més senzilles. Em sembla que, ho dic de memòria, jo diria que és la seca de Perpinyà que li encarrega que faci una moneda, jo diria que és el florí, no?, que fa... una moneda amb una aleació molt més baixa, encara que teòricament és la mateixa aleació que estan fent a Barcelona, amb la qual, o a Tortosa, no recordo si és a Tortosa o a Perpinyà, que fa aquesta aleació falsa. Esclar, això implica també una mentalitat de finançar la guerra d'una manera una mica il·legal.
Sí, sí, totalment cínica, eh? I a sí, més, sí. Pere el Cerimoniós és un exemple paradigmàtic, perquè clar, ell és un rei que la moneda de Villó i la moneda d'or, perdó, i la moneda de plata no la pot tocar perquè hi ha aquest pacte amb el Consell de Cent, i aquí no hi ha més. Ara, què pot fer? Moneda d'or. I aleshores és el primer que comença a encunyar moneda d'or, justament per això, i la devalua, i utilitza una seca, però, de més la de Perpinyà.
Sense dir-ho.
Amb menys pes, amb aleacions estranyes...
Sí, després li tiraran les orelles dels cors,
sí,
i l'obligaran a dir, el que hem pactat ja feia 100 anys, amb la moneda de plata i de Villó s'ha d'extendre a l'or.
I això provoca un gran desgavell comercial, perquè, és clar, a partir d'aquell moment, te'n fies o no te'n fies de la moneda de Barcelona d'or? Pagues o no pagues? Hi ha comerciants que diuen, no, dona'm no sé quantes monedes més de la que diu el... etcètera. I això comença a ser un gran desgavell comercial que també explicarà després els problemes del seu fill Joan amb l'economia, no? Perquè és una de les causes, només, perquè realment té un forat econòmic important provocat per aquests estira i arronses monetaris que fa el pare.
Sí, a veure, sempre passa igual, eh? Hi ha el valor facial, que és el valor que surt en el decret d'emissió. Quan es fa una moneda es donen les característiques, i això és el que lliga d'alguna manera el rei, que el posa sota la llei. Perquè la moneda que ha de produir a la seca i que han de fer els moneders ha de cenyir-se aquestes característiques. I després hi ha el preu que podríem dir de mercat, perquè els canviadors no eren gent, a veure, vull dir, les taules de canvi, els anava la vida i els anava
professionals.
Per tant, els deien, molt bé, tot això està... Però ells comprovaven i llavors sabien que aquesta moneda no era prou... no satisfeia prou les seves necessitats, o realment no tenia la solidesa o l'estabilitat que deia el rei o prometia el rei en el decret d'emissió, automàticament la valoraven menys. I el rei ja podia dir el que volgués, però a l'hora de pagar i de cobrar la devaluaven. I això ho sabem perquè hi ha uns llibres de mercaders que són molt típics a Itàlia, però després es van estendre a tota Europa, que hi ha el llistat de les monedes i el valor que els mercaders li donen. Amb la qual cosa podem comparar el valor que surten els decrets d'emissió, que és el que el rei diu, avui en dia, la moneda aquesta val tant. Sí, bueno, però després els mercats posen a tothom en el seu lloc i diuen, aquesta moneda, perdó, però es devaluarà perquè perquè no li donem la solidesa ni la circulació que considero que pretén, no? I per tant, doncs sí, i el rei al final sempre han de cenyir-se i pactar una mica amb aquest preu o valor de mercat.
Des dels primers temps, l'ofici de mestre de la seca reial de Barcelona comportava uns privilegis pels quals calia retre compte per contenir o esmenar possibles abusos i pràctiques corruptes. Aquest és l'objectiu d'una lletra citatòria enviada pel mestre racional als hereus de Pere Vicenç, antic mestre de la seca, al setembre de 1353.
Els honrats los hereus d'en Pere Vicenç, sa enrere maestre de la moneda barcelonesa, de part d'en Berenguer de Codinacs, etc., salut, etc. Com vosaltres, així com hereus de sus dits, siats tenguts de retre compte i raó a la cort de tot lo temps que el dit Pere Vicenç teny i administrar lo dit ofici del maestrat. Per això, de part del dic senyor rei, vos dic que us man expressament sots pena de 500 morabatins d'or a la dita cort aplicadors, i de la mia vos prenc i us requir que per tot lo mes d'octubre, primer vinent, siats aparellats de retre compte a raó de l'administració de l'ofici del dit maestrat per lo dit Pere Vicenç, tenguda de tot lo dit temps, lo qual compte vos man de part del dit senyor que lliurets i retats amb compliment de cauteles i altres coses el dic compte necessàries a en Simón Despuig, escrivà del dit senyor rei en lo dit meu ofici, el qual jo he comanat de rebre per mi i en nom meu lo dit compte. I això per res no mudets ni alonguets. En altra manera, certific-vos que el senyor rei, passat lo dit terme, faria elevar de vostres béns la dita pena i no res menys vos faria d'estrènyer a retre lo dit compte. Et vaja-vos lo cor que tant de temps ha que la dita administració és fenida que gran càrrec és a mi i a vosaltres gran culpa, com los dits comptes tant se són leguiats de retre. Escrita a València, 14 dies del mes de setembre de 1353.
Això és En Guàrdia.
Estem amb Albert Estrada Rius i Josep Maria Soler i Sabater parlant de la seca de Barcelona, la casa de moneda reial que va durar ben bé 5 segles llargs a la ciutat de Barcelona. Acabem de sentir, doctor Estrada Rius, aquesta carta que parla de privilegis. Tants privilegis tenien els que encunyaven la moneda, els que treballaven aquesta seca de Barcelona?
Realment sí.
En comparació a la resta de població, em refereixo, eh?
Sí, sí, realment, a veure, en el món antic, bueno, el món antic, el món, diguem, abans de l'antic règim, diríem, doncs sí que era molt habitual els privilegis, i la situació en funció de cadascú, si era eclesiàstic, si era noble, etc.
Si estava amb un gremi X, amb un altre...
Exacte, etcètera, tot, sí, diríem, sí, que hi havia una pluralitat d'ordenaments jurídics, que cadascú es regia pel seu. I els moneders van aconseguir, tot i ser una minoria molt petita, doncs també tenir reconeguts. I això, diríem, per què? Doncs resulta que és que, com que eren, inicialment eren itinerants, i d'alguna manera els primers sobirans se'ls disputaven, doncs clar, quan venien de França o venien d'altre lloc, deien, que nosaltres necessitem o tenim aquests drets que se'ns ha de garantir. D'aquesta manera, quan el 1208 se'ls garanteix, s'estabilitzen i es fixen en un lloc. Mm. I llavors, clar, això es perpetua.
Quin tipus de privilegis eren respecte a la resta de població? Perquè, clar, s'entén que determinats privilegis siguin el que puguin encunyar només ells la moneda. Això és lògic, diguéssim, que no ho puguin fer uns altres. Això és un relatiu privilegi, però es justifica. Igual que els confiters només eren els que podien fer confits,
els xocolaters, o els
sabaters, diguéssim. Sí, sí, sí. Això era habitual. Però, a part d'això, molt sovint amb aquests gremis i amb aquest col·legi, suposo que tenien privilegis que anaven molt més enllà de la feina, estrictament.
A veure, tenien privilegis com fiscals. En alguns llocs no pagaven impostos.
No està malament, aquest m'agrada. Aquest m'hi apunto.
Vull dir, un privilegi molt important, que ja dic, ve d'aquí, però és que ve de França, Castella també és així, i aleshores, doncs, això era molt important. A França fins i tot tenien una mena de medalles que deien punters, els que demanaven drets als ponts, als porters, els de les portes.
O sigui, no pagaven peatges per passar ponts.
Exacte, perquè com que anaven a fer un servei reial, i ordenava, diu, deixeu passar els moneders. I llavors ensenyaven la fitxa aquesta i ja havia lliure.
Sí, sí, el carnet, allò, tens el carnet i vas i tires endavant.
I només que aquest era com una medalla, diguem, no?
Sí.
I aquí no tenien aquestes medalles, però sí que tenien garantits aquests privilegis fiscals, després, sobretot, judicials, tenien un tribunal propi, que els dos jutges eren dos, un alcalde obrer i un altre alcalde moneder, i, per tant, com que aquests eren uns càrrecs que anaven sent rotatoris, tots s'anaven passant.
I, per tant, tothom...
Se suposa que avui per tu i demà per mi...
Tampoc ens enfadarem tant, no?
Encara veiem amb certes característiques el món actual, i això ja ve de lluny, diguem. De privilegis amb referència a monedes, fiscalitzacions, desfalcos, no declaracions d'hisenda, aquestes coses.
Sí, el que passa que a l'antiga, o a la medieval, diguéssim, o moderna... Que
i no només ells, sinó les seves famílies i també el seu servei. Totes les persones, fins i tot si tenien esclaus, aquests esclaus estaven supeditats en la seva... seguien el seu propietari.
Per tant, eren com una mena d'estat dins de l'estat, també. Cosa que no era tan inhabitual, eh? Vull dir que no estem parlant...
Sí, a veure, als historiadors del dret no ens agrada utilitzar la paraula estat abans de la, diguem, de la Constitució de Cádiz o de la Revolució Francesa, eh? Però clar,
un estament
privilegiat.
D'acord, o sigui, per tant, eren realment molt, molt particulars. Però estem parlant de molta gent o de poca gent?
Poca gent, però és que un dels privilegis que van aconseguir és el ius sanguinis, o sigui, de passar l'ofici de pares a fills, sempre per via legítima, això sí que estava estipulat, doncs ocupaven aquestes places. Per tant, es van repetint els cognoms i es casaven entre ells.
I segles.
Perquè tenien aquest dret propi de que només s'entrava...
Que, de fet, aquest...
sempre hi havia la via de la gràcia reial. El rei podia recompensar amb algú, donar-li per gràcia, doncs, entrar. Però el normal era que aquests grups tan tancats superen molt l'endogàmic.
Clar, això és un dels elements que més irritarà a la gent en el segle XVIII i que serà bastant clau, a part d'elements estructurals molt més profuns, per al final dels gremis, precisament perquè la gent està molt empipada davant d'una nova situació econòmica, com és l'aparició de la burgesia en el XVIII-XIX, que el el ius sanguinis mani, no? I que sí, sempre sí, siguin sí, els mateixos i que entre tots ho fan,
que els etcètera, privilegis estan damunt de la igualtat, sí, i això, clar, a poc a poc està avançant el món.
Sí, sí, el que comentava, encara que no era un gremi, malgrat tot aquest tipus de característiques eren...
Sí, sí, era molt gremià, però encara, diguem, el gremi, un havia de fer el fadrinatge, després l'examen de passantia...
Sí, era un altre...
Havia de demostrar...
Eren uns anys i... Sí, sí.
Havia de demostrar una certa habilitat i tal, però aquí era...
Només és ser fill del teu pare.
Exacte, això era el...
Els moneders i obrers, en què es distingia? Quina era la diferència?
Sí, a la seca, justament per un sistema... per intentar controlar al màxim aquesta producció, perquè el que produïen era un producte qualificat, un producte que havia de tenir fe pública, perquè, clar, vull dir, tenia un valor intrínsec i un valor que havia de circular per arreu. Aleshores, estava perfectament estructurat el procés de producció, des de que s'adquiria el metall fins que sortia la moneda. Això implicava un procés de treball molt llarg, una pluralitat d'oficis, una separació, que això és important, entre aquests oficis, és a dir, quan passava del que havia comprat el metall en el fonador, tot això es quedava escrit, es pesava, es mesurava, perquè no hi hagués cap mena d'asfalt. Del fonador a l'obrer, que és el que feia els cuspells, el feia els discs, on després s'havia d'encunyar la moneda, el mateix. I així successivament. I el moneder era el que al final, a cop de martell, al principi, era el que encunyava la moneda. Hi havia més oficis i el procés era molt llarg, però això sí que quedava reflectit en una sèrie de documents, en una sèrie de llibres.
Un registre.
Un registre perfectament anotat, el que es rebia, el que es lliurava i les mermes, perquè, és clar, una peça es podia encunyar malament i aquella peça doncs calia refondre, o el retallar la cisalla dels obrers, separar el lingot, diguem, la part de cisalla de la part ja que estava ben encunyada, no? Així successivament. I això és molt útil perquè aquests llibres havien de ser auditats. Com que era una institució reial, el rei tenia, doncs, tenia una sèrie d'oficials, no? El canceller, el protonotari, tenia el mestre racional. I el mestre racional funcionava com si fos avui una mena de tribunal de comptes. Tota la gent que manegava diners del rei havia de passar pel tribunal comptable del mestre racional. I aleshores li havien de lliurar aquests llibres. I ell els auditava. I si veia alguna incongruència, alguna cosa, demanava, citava a l'oficial implicat, que ho podia fer perquè estava tot separat en 6 llibres, i li demanava explicacions. I llavors es depuraven les responsabilitats.
S'han conservat tots aquests llibres?
Desgraciadament tots no, però déu-n'hi-do. A la Corona d'Aragó, a l'arxiu de la Corona d'Aragó, hi ha bastants llibres de la Casa de la Moneda de Barcelona.
Com que l'encunyació de moneda era una regalia, és a dir, una prerrogativa del rei, les corporacions d'obrers i moneders estaven emparades pels poders públics i gaudien d'uns privilegis especials. Fins i tot en cas de detenció, es regien per una jurisdicció pròpia, la Cort dels Alcaldes, un privilegi fundacional concedit per Jaume I el 1270. Un exemple el tenim en aquesta súplica del procurador fiscal dels alcaldes al governador de Catalunya, demanant la restitució d'un pres. La Reial Audiència li va donar la raó.
Respectable senyor governador, Miquel Maduixer, argenter, és proveït per los alcaldes ab confirmació de sa majestat de l'ofici de guarda de la toca real de la moneda d'or sabat en la seca de la present ciutat. I per raó de dit ofici, ell i sa família són exempts de la jurisdicció de vostra senyoria, així en lo civil com en lo criminal. I això ja és molt notori a vostra senyoria i som consell per l'ostentió que se fa continuadament dels privilegis reials atorgats als alcaldes i col·legiats obrers, moneders i oficiers de dita seca. I solament és jutge competent dels predits sa majestat, com alcalde major, i los alcaldes, i en dits privilegis a pena de privació d'oficis per als contrafaents i decret de nulitat i pena de 3.000 florins d'or i moltes altres. I per quan contraforma de dits privilegis s'ha fet a captura de Domingo Beltrán, aragonès, mosso i família de dit Maduixer, com consta per informació deguda. Suplica vostra senyoria dit Maduixer per son propi interès i lo procurador fiscal de dit acord dels alcaldes per l'interès de la jurisdicció dels alçades i conservació de dits privilegis. A sola ostentió dels quals s'ha de restituir qualsevol pres, vull demanar restituir a dits alcaldes la persona de dit Domingo Beltrán. I fa fe a ostentió, dit Maduixer, dels privilegis i provisions necessàries.
Carceller, no detingueu en la presó la persona de Domingo Beltrán. lo qual ix lliurat a l'acord dels alcaldes per a provisió feta per lo regent l'assessoria lo dia present. Dada en Barcelona a 14 de setembre de 1547. Don Pedro de Cardona, governador.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Estrada Rius, acabem de sentir aquesta provisió feta per qüestions jurídiques i de jurisdicció de la gent que treballa a la Casa de la Moneda, i el que a mi m'ha sorprès, entre altres coses, és que sigui de 1547. Per tant, estem parlant ja molt entrat l'edat moderna, segle XVI, i que això es mantenia. No va notar canvis, el canvi de dinastia a l'entrar els Trastàmara, posteriorment els Habsburg, o Àustries, en el domini de la monarquia hispànica? La seca de Barcelona es va mantenir igual? Continua fent la moneda per la Corona d'Aragó o com a mínim pel Principat?
Sí, perquè era una institució reial i aleshores la continuïtat és total. Igual amb la resta d'òrgans de la monarquia, doncs això que dèiem, el mestre racional o la cancelleria, se segueix. A més, és una institució imprescindible, perquè el rei ha d'encunyar moneda. I per tant, vull dir, i la gent que són especialistes són els que són. Sí que cada vegada que hi ha una guerra civil, per exemple, i que la gent s'ha de posicionar a favor d'un rei o d'un altre, aquí és un moment molt delicat. Estic pensant, per exemple, doncs, en la Guerra dels Segadors, que hi ha dos reis, diguem, el rei Lluís XIII, Lluís XIV, per uns, i per l'altre continua sent Felip IV. Sí. O abans...
El 1640,
De fet, Lluís I.
Exacte.
Es deia Lluís I.
Per Catalunya, Lluís I.
Lluís I, sí.
Exacte. Llavors, aquí es posicionen. En aquest cas, tenim un document que és preciós, perquè es gasten molt els diners i fan un gravat molt maco a la portada i envien aquest gravat amb un memorial en el rei, perquè es procuren allò salvar les espatlles, de dir que hi ha aquesta institució i que nosaltres servim també el rei, i la prova és que encunyem les monedes que surten, que es fan efectivament a la seca de Barcelona en nom de Lluís XIII, Lluís XIV, Lluís I i Lluís II.
Sí.
I a més amb la cara primer del nen i després la cara, bueno, la de Lluís XIV. Vull dir que hi ha una certa...
Intentant més o menys apropar-se a la
realitat, no? I aquest document es fa. Esclar, aquest document, que se'n conserva molt pocs, se suposa que quan va girar la truita i va tornar, diguem, Felip IV, aquest document era incòmode.
Clar.
Era molt incòmode. I sí que, a nivell personal, si es fa la prosopografia d'alguns, es veu que desapareixen, i altres, que s'han exiliat, per exemple, a Mallorca, etc., llavors reclamen. Llavors diu, escolta, que nosaltres, jo que, i la meva família, que hem sigut fidels al rei, a Felip IV, i ens hem tingut que marxar i hem perdut tal, ara, d'alguna manera, volen ser ressarcits. Hi ha algun cas que es conserva d'això.
Es pot dir que les efígies o els rostres que surten a les monedes de la seca de Barcelona intentaven ser fidedignes, d'aquella manera, a l'aspecte dels monarques?
A veure, en època medieval no, perquè la imatge és arquetípica. Llavors és una imatge d'un rei amb corona, però...
Tant se val.
Sí. Però, en canvi, a l'època moderna sí. A l'època moderna, a més, hi ha retrats molt bons. Jo ara estic pensant el de Felip III, el de Carles II, també. Són peces que estan fetes als punxons. Pensem que hi treballaven, esclar, treballaven a temps parcial, i molts eren argenters, i alguns argenters molt reconeguts, vinculats a la Casa Reial, o vinculats aquí a Barcelona, i aleshores eren gent que obria gravadors. Per exemple, aquest gravat que us deia de la portada, hi ha unes monedes, l'escut reial, i després les peces o els instruments de fabricació. I és molt fidel perquè el gravador és que estava gravant els encunys alhora a la Casa de la Moneda. No era algú que diguem, dius, li encarrego a aquest pintor, a aquest gravador, que em faci una cosa. No, és que el que ell estava gravant era coses que ell estava veient i que ell mateix havia gravat el dibuix, l'encuny de la moneda que es fabricava.
És que els gravadors en aquell període són molt bons, els que hi ha a Barcelona. Hi ha tot de gravats d'aquell període que són extraordinaris.
Un Una gran crisi per la falsificació de moneda a inicis del segle XVII va obrir un debat a la Seca de Barcelona sobre la conveniència d'adoptar una nova tecnologia que li oposés més difícil a aquells que volguessin cometre frau. El procés va començar el 26 de juliol de 1608 a instàncies de l'argenter i mestre de la Seca, Pere Pau Riba, que va elaborar un memoràndum detallat sobre la qüestió.
Senyors, la Seca no pot perdre el prestigi acumulat al llarg de tantes generacions. Una casa de moneda que vulgui mantenir la fama ha de fabricar una moneda que sigui molt difícil de falsificar.
I què suggeriu, mestre Riba?
Està ben clar. Ens cal implantar el sistema de laminació amb molinillo.
Us referiu al que han adoptat a la Seca de Segòvia?
El mateix. Per ventura, no heu sentit parlar de la perfecció de les monedes segovianes? És que nosaltres hem d'aspirar a menys? És el remei més infal·lible per llevar del tot la fabricació de moneda falsa.
Certament, no es pot negar que els falsificadors ho tindrien més complicat.
Necessitarien temps, un lloc on poder fer-ho i més diners. Naturalment, a la Seca també li caldria fer les peticions necessàries davant de l'ambaixador de la ciutat, a la cort i del Consell de Cent.
Heu pensat quin molí serviria per aquesta empresa que plantegeu?
Crec que el molí de Sant Pere seria una opció ben adient.
Sembla una bona pensada. Tot i així, caldran diverses gestions, que es poden allargar durant mesos. I ja sabeu, mestre Riba, que necessitem moneda nova catalana el més aviat possible. Què fem, mentrestant?
Ara per ara, a tant hi hagi lloc per poder-se valer del remei del molinillo, proposo que de tota la moneda grossa de plata de peces de 8, 4 i 2 que es trobin a la taula de canvi de la ciutat, se facin reals i sous i sisens catalans, procurant que la moneda sigui tan gran, igual, rodona i ben acunyada com sigui possible.
En guàrdia.
Albert Estrada Rius, no sé si ho he acabat d'entendre, tot això del molinillo, de com es posa la moneda, de la tecnologia que es feia servir havia anat variant molt, cada cop buscava més la possibilitat industrial de fer moltes monedes o de que no fossin falsificades? Com anava?
A veure, l'estímul era bàsicament lluitar contra la falsificació, perquè això sempre ha sigut una preocupació fins al dia d'avui. Aleshores, en aquell moment, a principis del segle XVII, i a l'època de Felip III, és l'època dels bandolers, l'època de les bruixes, l'època d'una gran inestabilitat, i també és l'època dels falsificadors. Però de falsificadors podríem fer un programa d'anècdotes, d'entens nobles que es dediquen a fer això, a la Garrotxa... Bueno, tremendo, no? I el que passa és que aquí, sobretot a Barcelona, ja hem vist aquesta preocupació dels consellers sobre la seva moneda, d'alguna manera, reial, però que està sota la seva protecció, i busquen una solució. I diuen, escolta, si la moneda que s'encunya a Martell ens la falsifiquen, per què no introduïm això que hem sentit a parlar que es fa a Segòvia en el Real Ingenio de la Moneda, que és una cosa tan industrialitzada i tan específica, i surt una moneda perfecta, la moneda segoviana, que és rodona, no es pot retallar perquè si la retalls de seguida ho veus, que surt molt ben encunyada, etc. I aleshores van a la cort, el procés és llarg, capten un enginyer portuguès que els aconsegueixi introduir aquest sistema del molí. És com els molins de vent, o els molins de fariners. Aquest sistema d'entramats, de rodes, que es mouen o bé per sistema hidràulic, com a Segòvia, que recomano visitar, el Real Ingenio està restaurat i es veu perfectament aquest sistema de laminació, o aquí a Barcelona no hi ha aquesta situació, és a força de sang. O sigui, hi ha unes mules
que
mouen una mena de sínia, no? Que van movent.
Exacte. És la tecnologia és la de la sínia, és la dels molins de vent, etc. I amb aquest moviment ho transformen en dos corrons. Aquests dos corrons estan gravats en negatiu i aleshores tracta de fer passar unes tires de metall per aquests corrons.
Que van ser impreses
i surten com les galetes, per entendre'ns. I llavors necessites tenir un tallant que és perfectament circular per separar la resta del lingot, de la tira, de la moneda. I et surt una moneda perfecta.
Durant molts anys, aquests 500 anys, va continuar la Seca, quan arriba el decret de nova planta, pràcticament després, just, encara hi ha un petit període molt curt en què encara es manté, però s'acaba. Què es fa amb la moneda? A partir de l'època borbònica, tota la moneda ve des de la Cort Reial de Madrid o encara hi ha privilegis per fer-la a Catalunya?
La moneda, clar, era fruit d'aquesta llarga història, també era un element més de la pròpia idiosincràsia de Catalunya. Per tant, amb els altres drets, doncs desapareix. i és substituïda per moneda castellana.
Directament?
Directament. Llavors la moneda que ve és la moneda de tota la monarquia. Queda encara, en el poble sobretot, el sistema de moneda de compte, eh? Allò, les lliures, sous i diners, que ja venia del món medieval a l'hora de comptar, i que surt encara fins al segle XIX en els notaris, en les dots, tal, diu, tantes lliures, on s'havia de fer l'equivalència. Però la moneda corrent era la moneda castellana. Queda una moneda, per altra banda, estem parlant ja del segle XVI, XVII i XVIII, una moneda molt sòlida, tot l'or i la plata,
ah, clar.
Els reales, els escudos, vull dir, és una moneda ja molt sòlida,
no,
una moneda
que
era una divisa universal, clar, ja, en aquell moment, i per tant no hi ha problema en acceptar-la.
Encara durant el segle XIX tindrà aparicions esporàdiques al segle de Barcelona per qüestions puntuals, molt sovint de guerres o de conflictes, que fan que sigui necessari encunyar moneda. Vol dir que es va mantenir la tecnologia o la maquinària, com a mínim, encara que tingués 100 anys? O per...
No. Hi ha un tercer canvi tecnològic, que és el de les premses, diríem, premses o volants. Que aquí és un altre sistema, que és que s'encunya, ja és en vertical, és un tòrcul, gira i es van encunyar la moneda. I aquest procés
es va mantenir,
i continua amb l'automatització, que aquí seria un altre programa,
que
això,
ja és un
que és el Paradaltes, que farem una exposició petita al MENAC a partir de l'1 de desembre, dedicat a aquest personatge, que és un gran desconegut i que, en canvi, va fer molt per la seca de Barcelona i per la reforma monetària a l'Espanya del segle XIX.
Doncs no tenim més temps, se'ns ha acabat ja la xavalla, diguéssim, no tenim més temps per parlar de moneda. Doctor Albert Estrada Rius, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, portes monedes a la butxaca ara?
No, però estava...
Jo tampoc, intrigat.
Bueno, em sembla que sí, que alguna moneda porto per així, per quan agafes el carro d'anar a comprar, però allò de la seca, la meca, la vall d'Andorra, deu venir d'aquí, això de la seca?
Segurament. No se n'ha tret mai l'entrellat, eh? Això la mà de s'hi va ficar i de més.
Però no.
Però és una dita que sí que circula, sempre s'ha dit.
Investigarem un altre programa. Això és l'Enguàrdia.